Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
D'història, d'associacionisme cultural i de dones, centrarem la conversa que mantindrem avui amb Josep Anton Calvet, coordinador de la secció d'història de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'IEP es caracteritza per una intensa activitat editorial i just heu estrenat aquest any 2026 amb nou llibre. Es diu L'associacionisme cultural al Penedès, de l'època medieval fins l'actualitat, i ha estat coordinat per Ramon Arnabat i per Josep Anton Calvet. I, de fet, neix en un seminari d'història de fa uns quants anys.
Sí,
oi?
Primerment dir-te que, com deies tu, l'activitat editorial de l'Institut no para, és el número 240.
240. Això
ja
fa vertigen,
vull
eh?
Vull dir, això, sí, oi que sí? I, com deies, sí que neix el seminari d'història, el setè, que vam realitzar l'any 2023, exactament els dies 20 i 21 d'octubre d'aquell any, que vam fer aquí a Vilafranca. Perquè el que fem nosaltres és aquests seminaris anar rotant dins les tres comarques del Penedès, no?
Expliquem aquesta pràctica de l'IEP de publicar els textos, les conferències d'aquests seminaris, quan es pot, amb el pas dels anys.
Sí, sí que es fa això. Vull dir, tant si és els seminaris aquests, com també les jornades que es fan també cada dos anys, que l'any passat, per exemple, es va fer aquella sobre la llengua, doncs és agafar totes les comunicacions que hi han i conferències, de vegades la prèvia i l'última, si és que es pot, a vegades sí, a vegades no, i publicar-les en un llibre. I en portem, doncs, totes les... El primer seminari, no sé si es va publicar, perquè era fet així fa molts anys, però dels altres seminaris, a partir del segon, tenim publicades totes les actes, i moltes actes també de les jornades d'estudis penedesencs, que han sigut dedicades a temes molt diversos.
El llibre amb el qual li he estrenat l'activitat editorial d'aquest any, però queda clar que és el 240, recull tots els textos d'aquell seminari, tal com es van presentar, es refan, s'escurcen, es milloren d'alguna manera?
No, tal com es presenten, recullen, perquè, és clar, nosaltres quan ja fem les bases de la convocatòria, ja diem que sigui sobre uns 20, 20 i algo, 22, 24 pàgines. D'aquesta manera ja tenen un tamany que després ens permet doncs fer una edició controlada, és diferent que cadascú fes, jo faig el que em sembli, no. Ja donem unes pautes perquè així el llibre doncs tingui un tamany. I aquesta vegada, doncs, bueno, hi ha, em sembla, unes 12 comunicacions, que és la que surten aquí. Més la conferència final que va fer el Ramon Arnabat sobre una visió general de l'associacionisme al Penedès.
En el seu dia van ser 12 comunicacions, ara són 12 capítols
d'aquest
llibre que presentem, que recull l'associacionisme al Penedès des de finals del segle...
No, des de...
Podíem, no,
des de...
No, el pròleg del Ramon Arnabat se centra
el Ramon
a finals del 19, no?
Això, entre 1840 fins a 1939. Ell el que fa és, bé, de primera ens diu, una mica ens explica les lleis, com van variant sobre l'associacionisme, perquè, esclar, aquella època és el pas de l'antic règim a l'estat liberal. Els governs liberals, d'entrada, això de que la gent s'associï, protesti i reivindiqui, però no els hi agrada, i doncs hi ha que tiria fluixa que dura fins a final de segle. Llavors, ell el que fa també és dividir les associacions en diferents tipus. D'una banda, les associacions de tipus sindical, d'altra banda, el que són de recreatives, que podien ser tant casinos com amb societats recreatives com ateneus, i de l'altra banda, el que serien societats de socors mutu. Ell ens en fa una explicació, ho divideix en dues parts, fins a final de segle, fins al tallar del 1900 i del 1900 al 1939, perquè en aquell moment, evidentment, tot queda tallat per la victòria dels feixistes, i el que fa també doncs, és dividir-ho en aquests diferents àmbits. I al final també ens aporta una sèrie de gràfics, que això ho afegeix a el que va dir la conferència final, perquè veiem totes les quantitats d'associacions, per dir, per exemple, que entre 1840 i el 1939 es creen aquí el Vegueria del Penedès, bueno, el que són les comarques del Penedès, 1.500 associacions. O sigui que és una cosa que té una importància, la febre associativa, molt important. Que a vegades aquestes associacions, el que passava és que una doncs es creava, la prohibien, treballava d'amagat, tornava a sortir, i així, no? Vull dir, això depèn de... I aquí el Ramon ens ho explica, doncs, abastament.
En tot cas, són uns anys amb un teixit associatiu
ric, molt important, com he dit, tant a nivell sindical, com a nivell de casinos, ateneus, etc. Com també recordem les societats de socors mutu, perquè llavors no existia la seguretat social ni res que s'hi semblés, i la manera que tenien la gent, doncs, de poder tenir una mica de suport en cas d'una malaltia, una invalidesa, o que sigui, per exemple, els pagesos. Si un pagès caia malalt, altres pagesos podien anar a treballar allò mentre ell no podia ser, o diners, en cas de necessitat, o el que sigui.
Aquest és un dels textos, un dels capítols, sí, en aquest cas del president de l'IEP, de Ramon Arnabat. La resta de textos, de capítols, en aquest cas, perquè tenim el llibre, abasten des d'època medieval fins ara.
Sí, el primer, per exemple, la confraria de Sant Antoni Abat de Vilafranca del Penedès, és l'únic cas que tenim en aquell llibre d'una associació anterior al segle XIX, és a dir, de l'antic règim, quan no existien totes aquestes associacions que hem nomenat ara, i sí que existien les confraries. Per exemple, aquesta de Sant Antoni era dels pagesos, perquè Sant Antoni Abat era el patró dels pagesos, i el que feien era, doncs, sobretot, el referent al tema de la mort. Quan es moria un dels confrares, el que feia era, doncs, assistir a l'enterrament, si es passant al viàtic, ajudar la família mentre es moria el difunt, després resar molt, perquè aquella època la gent molt bona anava, la gent molt dolenta anava a l'infern. La gent molt bona, els sants, anaven al cel. Però la majoria de gent, què passava? Es quedaven al purgatori a purgar els pecats venials. Uh-huh. I llavors, doncs, amb les adoracions, Pare Nostres, Ave Maries, aviam si tenen
una espanteta.
Sí, i una altra cosa que també tenien aquesta gent, per exemple, una botiga de cereals de la cofreria, en cas de temps de dificultat, poder donar el cereal una mica més econòmic i ajudar, doncs, els cofrares, que tenen aquestes obligacions d'assistir a enterraments i tot això, però també aquesta sèrie d'avantatges.
Aquí valdria un gremi de l'època.
Sí, més o menys seria un gremi, sí, seria com un gremi.
Què més trobem?
Bé, per exemple, doncs, podem trobar que la Neus Oliveres ens parla del casino de Sant Isidre del Vendrell, un casino que va existir entre 1855 i finals del segle XIX, que era el casino de la gent bona del Vendrell.
Què vols dir amb la gent bona?
Bueno, la gent rica.
De poder
adquisitiu. Que, doncs, explico una mica aquí com anava aquest casino. Doncs això mateix, com que la gent rica tenia unes instal·lacions, uns balls, els vestits i tot plegat, tenia un altre nivell. Llavors també es va fer servir, per exemple, per fer-hi escola i per ser d'activitats, doncs, fins que va desaparèixer, no? I ens explica una mica els ets i uts d'aquest casino. També s'organitzaven ballades literàries, músics que, per exemple, van passar per allà, com, per exemple, la Carles Casals, que era el pare de Pau Casals, que va arribar al Vendrell i va estar fent concerts en aquest casino, per exemple. Doncs és una cosa, una curiositat. I bé, com dic, ballades literàries, participació de les dones també en aquestes ballades literàries. Doncs bé, és un treball interessant. Després podem passar també a Torre Levit, a Torre Sol i Levit, que ens parla aquí Pere Rovira Alemany de les societats recreatives que existien entre finals del segle XIX i la Guerra Civil. En aquest cas és diferent, perquè estem parlant de dos municipis, llavors no era Torre Levit, hi havia Torre Sola i hi havia Levit, que la fusió es fa a començament del segle XX, 1920 i alguna cosa, no recordo bé. I llavors, esclar, aquí també passa que hi havia una sèrie de molins paperers i feia també que hi hagués dues classes, no? D'una banda, la gent rica, propietària d'aquests molins paperers, que tenia una societat, i la gent més obrera, o els pagesos més humils, que tenia una altra societat. I es parla dels locals de Calmet, que era la gent rica, i Cala Constància. I es parla també, per exemple, d'una cosa curiosa que va passar l'any 33 o 34, que la gent rica tenia a Calmet, que era un edifici maco, gran, lluminós, airejat, i el de Cala Constància tenia un edifici molt senzill, molt humil i petit, i està molta gent edificada, que la gent pobra. Però llavors, com que el cafeter de Calmet era propietari al mateix temps de l'edifici, del cafè de la gent rica, i no estava gaire content, així d'amagat va vendre el seu edifici al de l'altra banda. I llavors, d'aquesta manera...
Quina jugada!
Sí, el de l'altra banda, van tenir que canviar. El de l'altra banda, el tenia l'edifici, el cafeter, vull dir, el divendre de l'edifici, vendre'ls-hi amb la gent pobra, la gent pobra va passar a l'edifici dels rics, i els rics van tenir que anar a l'edifici de la gent més senzilla.
A ser
mateix, que no va agradar gaire, no? I suposo que...
És bona aquesta anècdota.
Sí, aquesta és bona, és molt curiosa, molt curiosa.
Hi ha un capítol també dedicat a l'Ateneu Obrer
Vilafranquí. Sí, aquí el Gerard Ferret Colomer, que no fa masses mesos, va presentar un llibre molt complet sobre, sobre l'Ateneu Obrer Vilafranquí.
Aquí, en el seminari d'història, hi ha la gènesi d'aquest llibre?
No, aquí hi ha un resum del llibre. No, la gènesi no. La gènesi va ser ell perquè ell és descendent d'un dels fundadors de l'Ateneu. I com que tenia papers a casa i coses, i la curiositat per ser-ne descendent, això va motivar a intentar estudiar tot això, no? I ell i la gènesi no surt d'això, d'aquesta curiositat familiar. El que passa que després, al convocar-se aquest seminari, ell ens ha fet un resum, un article, que això m'ha dit un resum del llibre, no? Que explica des dels orígens, quan es crea el 1885, les diferents vicissituds, per exemple, que primer fan un edifici, però que després aquest edifici el fan a través d'un crèdit de 16.000 pessetes que els deixa una senyora amb una hipoteca, no paguen, i l'edifici va a l'embargament i fora, i llavors un senyor els deixa l'edifici que va ser l'Ateneu fins l'any 1979, i doncs allí van desenvolupar la seva activitat. Activitat, sobretot, com tots els ateneus, cultural, classes nocturnes, tenir una biblioteca, que precisament el Roman Bosch, que era un bodeguer important de Vilafranca, els va fer una deixa d'una biblioteca, classes, etc., ball, evidentment, una coral que va ser molt important, precisament la portada del llibre és la coral de l'Ateneu, junt amb la coral de Sant Martí, l'any 1917, a les Caramelles, cantant les Caramelles, bueno, quan anaven a cantar les Caramelles, doncs, junt amb la xuleta dels edificis, doncs això, i aquesta de l'Ateneu va durar fins al 1639, que amb la victòria dels franquistes, doncs va ser clausurat, aquest edifici va servir per l'Hermandat de Labradores, com a dipòsit, després va passar a l'Institut Laboral, que va ser per posar-hi màquines i fer-hi classes amb els alumnes de l'Institut Laboral, i finalment, el 1966, l'Ajuntament el treu a subhasta, el compra, i després el tira a terra i fan l'edifici que hi ha de pisos que hi ha en aquest moment. I és una pèrdua d'aquest edifici, perquè, com altres llocs, els edificis aquests han passat o bé els hereus dels antics socis o bé els ajuntaments per fer-nos públic, el haver-ho tirat a terra, doncs, queda una placa allí posada,
que recorda.
I corre, oi? I el nom aquí, el d'aquest edifici on estem ara, que encara en diem Ateneu Municipal Popular.
No, deu ser un cas únic, no? De pèrdua de patrimoni arquitectònic. No, és un cas únic, no.
Però, en canvi, a altres llocs, l'edifici s'ha pogut recuperar per la societat, per les antics socis, o bé per l'Ajuntament per fer-ne un ús públic. I vull de tot, això.
Què hi trobem en els altres capítols?
Bé, anem a pensar, del Foment del Treball, de Foment del Trabajo a Foment de Vilanova, aquí ens explica com una associació que és el Foment de Vilanova, que avui en dia encara hi ha un edifici molt maco, que encara és del Foment, com aquesta neix una entitat empresarial per la promoció econòmica de Vilanova, però com aquesta entitat, després, el fet que aquests objectius econòmics es van diluint i la gent jove que entra està més aviat per la gresca i la jarana, el que fa que a poc va passant a ser una entitat de tipus recreatiu. A més, també s'hi posa l'any 34, el Joaquim Mir, un famós pintor, passa sent el president i allí hi fa una sala d'exposicions i agafa un caire cultural que encara dura fins als nostres dies. I explica aquest procés com canvi d'una entitat empresarial va passant a una entitat recreativa que és avui en dia, havent oblidat totalment aquest caire empresarial. No?
Els dos últims capítols estan dedicats a colles de joves, a Vilafranca i a Sant Pau.
Sí. Sant Pau, per exemple, és curiós, perquè a Sant Pau d'Ordal hi havia colles de joves, bueno, n'hi havia tres exactament per edats, i bueno, com els pobles fan colles de joves, però aquesta gent decideixen unir-se i intentar fer alguna cosa de tipus cultural. Per exemple, van fer música, van portar concerts, van portar el Raimon, van portar Cisa, van portar un concert, un grup anglès molt bo d'aquella època, National Hit.
Parlem del segle passat, per tant.
Sí, parlem del final dels 70, passem. Del final dels 70, eh? Jo encara me'n recordo, a Cisa i National Hit, haver-hi anat jo personalment, vull dir que tinc una certa edat, vol dir això, traduït o no. Després parla també del concert de Lluís Llach, que va ser multitudinari. Està previst fer-ne una a la tarda i m'han de fer una a la tarda i una a la nit. I després també es parlen d'altres activitats, com per exemple, quan a començament dels 80 es diu que allí es posarà una presó per substituir la presó model, o bé una caserna militar per substituir a la del Bruc, com es mobilitzen i com intenten lluitar tot això. Després, si vols que et digui una altra cosa, està molt interessant, aquest sobre la maçoneria i lliures pensadors, que és un tema que la maçoneria s'ha tractat molt poc aquí al Penedès, i aquesta autora, la Lluïsa Bertran, el que ens fa és explicar-nos, bé, parla una mica sobre la maçoneria, però com una cosa curiosa, ens diu diversos maçons famosos, com per exemple Víctor Balaguer, Riso Taldet, i, això ja per acabar, el seu pare i el seu oncle, el seu oncle era el Jaume Bertran Ero, que va ser alcalde de Vilafranca fins al 1973, i que era maçó. I el seu germà Enric també era maçó. Allí, bueno, després de la guerra, el seu oncle mor el 33, li fan un enterrament laic, i el seu pare, després de la guerra, queda represaliat, i ell explica una anècdota, que als anys 50, quan era petita, van al cementiri, i diu, mira, aquí hi ha la tomba del teu oncle, del Jaume Bertran, i aquí, on hi ha aquest forat, hi ha hagut una delta, la lletra grega delta, que significa llibertat, igualtat, fraternitat, i ho van treure i van posar aquí sobre una creu. Perquè recordi, doncs, que això de l'origen d'aquests maçons de la família, no? I ho explica, és molt, molt interessant.
Són 12 capítols, sí, d'aquest llibre, L'associacionisme cultural al Penedès, que recull totes les ponències d'aquell seminari d'història de l'any 2023. El llibre ja es pot trobar a llibreries? I...
Aviat es pot trobar a llibreries, aviat? Sí, l'hem de distribuir així pocs dies, eh? Ja podem fer de seguida, que sí, que això... I si no algú va a la llibreria i el demana, el pot demanar tranquil·lament ja avui mateix, perquè les llibreries aquí a la Franca estan connectades amb nosaltres i ens demanaran i no hi ha problema, que el farem arribar.
I aquells que siguin socis de l'Institut,
sí,
el tenen gratuïtament,
ja,
només l'han de
saben,
recollir, no?
El poden passar a recollir a les diferents seus de Vilafranca, Vilanova, el Vendrell, etc. Poden passar així perquè, si ets soci de l'Institut, tens accés a tota la revista del Penedès i tots els llibres de manera gratuïta. Vull dir, això ja... Per això feu-se socis.
Sí. És un llibre que també acaba a les biblioteques públiques,
també,
de la vegueria.
Evidentment, perquè és una eina de consulta que pot tenir després estudiants, curiosos, o simplement gent aficionada a la història, que vulgui conèixer més sobre el socialisme del Penedès, no? Està a les seves mans.
El llibre és un reflex del que va ser aquest setè seminari d'història del,
sí,
Penedès, celebrat l'any 2023, i just fa pocs dies... L'IEP acaba de presentar una nova edició del Seminari d'Història del Penedès, la vuitena, que tindrà lloc la propera tardor.
Sí, es posem per allí l'octubre, i aquesta vegada, com hem dit al començament de la xerrada, com que ho fem rotatori, a les comarques penedesenques, doncs es toca el Baix Penedès, i concretament ho farem a la vila de Calafell. I llavors ja que ens fem els dies i això, de moment el que sí que està és oberta l'inscripció. Hem pensat que les dones, aviam, com tota la vida s'ha fet història institucional, història així, que els homes eren els grans protagonistes, des de fa quants anys que va sortir la nova història de la dona també ha de ser subjecte històric també. I per això nosaltres el que volem és que es vegi aquí la dona com a subjecte històric al Penedès, i convidem a tothom que vulgui fer una aportació o un treball, doncs a fer-ho.
Ajudem els possibles interessats.
Sí.
Quin tipus de temàtiques estan per estudiar, per descobrir? Bueno, quines propostes es poden fer?
Totes, mentre des de la prehistòria fins a l'actualitat, dins de diferents àmbits. Pot ser àmbits domèstics, àmbit religiós, àmbit cultural, àmbit demogràfic, lingüístic, literari, etc. Qualsevol cosa relacionada amb les dones, des de, ja t'ho dic, de la prehistòria fins a l'actualitat. Bueno, hi ha un comitè científic, evidentment, que analitzarà les propostes, però està obert a tot tipus de coses sobre la dona. Per saber-ne més i tot això, simplement anar al web de l'Institut d'Estudis, i allí al començament hi ha un banner que piques, i, o bé de l'apartat Notícies, allí et piques i et porta directament a l'explicació de tot plegat, a les bases, i també a un formulari per poder-se inscriure. I si hi ha algun dubte, doncs contactar pel correu electrònic, pel telèfon que hi ha, per qualsevol cosa. Això, estem oberts al que sigui.
Aprofitem aquests micros per fer una crida a la participació.
Sí.
Qui pot participar?
Qualsevol
Quins requisits
persona,
mínims es demanen?
Cap.
Cap ni un.
Cap ni un. Bueno, sí, que que el treball tingui una mínima qualitat, evidentment, aquest sí, no? Per part d'aquest requisit.
Però tant poden ser estudiants...
Sí, sí, també convidem els estudiants, per exemple,
que estan
fent treks i coses d'aquestes, si tenen alguna cosa a dir, també, evidentment. Igual que convoca els treks del Penedès, també podem qualsevol l'eix d'estudiants universitaris, estudiant de final de batxillerat, gent aficionada a la història, qualsevol persona, doncs pot fer la seva aportació. Això està obert a tothom, evidentment, i benvingut serà.
Quan acaba el període d'inscripció?
El 30 de juny.
I el 30 de juny s'ha de presentar el text íntegre?
No, el 30
de
l'inscripció. Si veieu, entreu, i a part del nom, cognom, telèfon, això, s'ha de més demana un resum d'uns 2.000 caràcters, si m'equivoco, un petit resum, no el treball. El treball s'ha de presentar a l'octubre, quan es fa
el seminari. Fins a la tardor.
Ara el que diem és dir, jo faré un resum, jo tractaré sobre aquest tema en base a això, això i això, un petit resum. I llavors allí es valorarà, dir, sí, això pot ser interessant. Acaba el treball, el tu el presentes i ja està. Així tenim un marge també, no posem el peu al coll de la gent.
Així el comitè científic pot valorar,
sí,
si tira endavant o no.
Normalment s'aprova tot, no? A vegades és una cosa una mica fora de lloc, però normalment no hi ha problema.
És el nou seminari d'Història del Penedès, que versarà sobre les dones en la història del Penedès i que fan aquesta crida a presentar les propostes fins al 30 de juny a través del web iepenedesencs.org/seminari26. Aquí trobareu tota la informació.
I si no, ja dic entrant directament al banner i ja està.
I acabem fent un cop d'ull a l'agenda. Sí. Josep Anton, les properes activitats de l'Institut arreu de la vegueria, quines són?
Mira, no, primer vull dir una cosa molt ràpida, i que tant. Així com l'altre dia es va presentar la revista número 41 del Penedès, ara es fa una convocatòria també perquè la gent pugui aportar coses pel número 42.
Que serà d'aquí un any.
Sí, d'aquí un any, però ara ja està la convocatòria perquè la gent pugui posar aquí, així com la història, em dia que havia de ser sobre la dona i tal i qual, aquí són temes variats al Penedès, de biologia, científics, demografia, el que sigui. I llavors també s'entra al web, a dins de l'apartat notícies, hi ha una notícia que posa això, amb explicació, contactes i tot això. I el Consell de Redacció que porten el Joan Soler Bordes i el Carles Moruno, doncs ells ho valoren, però dic, convido tothom a entrar-hi i participar-hi.
Una revista que és un llibre, al final, també.
Sí,
eh?
És un llibre, sí.
Publicació amb totes les lletres.
Dins de revista posa un llibre. No,
és un totxo, és un totxo.
És un, sí, un totxo, llibre, sí. Després, s'està preparant la presentació del projecte del patrimoni immaterial del Penedès. Un projecte que l'Institut del Penedès, l'Institut d'Estudis, fa anys que està treballant i ja es presentarà, no? I això pot ser interessant. El dia 22 tenim l'assemblea, diumenge 22, que es farà al Museu Apel·les Fenosa del Vendrell. Després hi haurà una visita comentada. Així es fa una crida a tots els socis que ens escoltin que puguin participar en aquesta assemblea. Després ja dic una visita comentada al museu i això. Aquí també es canvien dues vocalies de l'Institut, i a més fan reconeixements individuals i col·lectius a persones de l'Institut i entitats del territori, no? El mateix 22 també s'acaba el termini per presentació dels TREC, és a dir, dels treballs aquells de batxillerat, que ja serà la tercera edició que l'Institut d'Estudis patrocina i que doncs, ha tingut molt d'èxit, i aquest dia s'acaba ja els treballs perquè es puguin passar a valorar i presentar.
Fem una crida als centres de secundària, que és a través d'on es vehicula...
Ah, evidentment. A través dels professors d'aquests centres, els que es porten els TRECs que ells consideren doncs, més adequats, més adients, no? Després, entre els dies 7 i 17 del mes que ve, hi haurà una exposició sobre, que ara ha estat a Vilanova, sobre els deportats de penedesencs als camps d'extermini nazis.
Que ho està petant arreu,
Sí, està petant arreu, el llibre està petant arreu, s'han hagut de fer, bueno, s'han vengut moltíssims perquè la gent que va s'interessa per aquest tema.
I vol el llibre, també.
I vol el llibre. Aquesta exposició ha estat, si no m'equivoco, fins divendres, si m'equivoco, ha estat a Vilanova, i ara, entre els dies 7 i 17 del mes que ve, està al campus de la URB, de la Rovira i Virgili.
Surt de la vegueria i tot.
Sí, surt de la vegueria i tot. Vull dir, és una cosa, evidentment, però home, és un tema, una exposició que ha tingut molt de... I encara han recollit, estan recollint encara més dades després del llibre, perquè hi ha gent que s'apropa, diu, mira, jo conec tal cosa, no està...
S'està ampliant.
Sí. També es presentarà el mes que ve el llibre sobre sindicalisme autònom a l'Alt Penedès, i després... Ja el 18 d'abril, és mica enllà, doncs ara l'Institut d'Estudis ha fet un conveni amb la Llar de la Recerca, que és una entitat vilafranquina que vol promocionar precisament això, la recerca, en diferents àmbits, i ha de fer una conferència fa 15 dies aquí a l'Institut d'Estudis sobre Atapuerca, molt interessant, molt interessant. I ara, el 18 del 4, se'n farà una sobre la nau, aquesta serà la nau, allà de l'Espirall, algoritmes com les tecnologies reinventen la filologia. És a dir, les noves tecnologies relacionades amb la filologia.
Molt interessant.
Sí, pot ser molt interessant, perquè, esclar, tot aquest canvi, tot això, cada vegada canvia més. I bé, aquests són els més o menys les coses que tenim previstes pel això. I si no, sempre podeu entrar al web de l'Institut i allí està actualitzat en tots els sentits, no?
L'adreça és iepenedesencs.org. Aquí tindreu tota l'activitat.
També les dues.
I .cat.
Les dues funcionen el que vulgueu.
Doncs aquí hi ha tota l'activitat recollida i també més informació al voltant d'aquest 8è seminari d'Història del Penedès, aquells que hi estigueu interessats. Ho hem estat comentant amb el Josep Anton Calvet, coordinador d'aquesta secció d'Història de l'IEP. Moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres i fins la propera. Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El Penedès Marítim reclama un pla alternatiu de transports reforçat i realista davant les obres de la R2 Sud. Els municipis del Pacte del Penedès Marítim, el Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, juntament amb els Consells Comarcals del Garraf i del Baix Penedès, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la Federació Empresarial del Gran Penedès i la Universitat Politècnica de Catalunya, han expressat la seva preocupació pel pla de transport alternatiu previst durant les obres de la línia R2 Sud. Tot i considerar necessàries les obres per garantir la seguretat de la infraestructura, alerten que la proposta actual és insuficient i no respon a la demanda real de mobilitat. Les obres comportaran la reducció del 50% de les freqüències entre Sitges i Garraf, que passaran a ser de 2 trens per hora i sentit. Paral·lelament, només es preveu mantenir els reforços actuals d'autobusos sense increments significatius. Segons el pacte, la xarxa d'autobusos ja funciona sovint amb vehicles plens en hores punta i la reducció del servei ferroviari podria agreujar encara més la situació. Per aquest motiu, reclamen a la Generalitat, Adif i Renfe que revisin el pla i incorporin més reforços d'autobusos al corredor sud, noves connexions entre municipis del Garraf i del Baix Penedès i un mínim d'un servei exprés per hora en trajectes com Calafell-Cunit, Cubelles o el Vendrell-Larbós. També proposen que els trens que circulin durant les obres facin un recorregut més directe cap a Barcelona-Sants a partir de Castelldefels per reduir el temps de viatge. Finalment, el pacte reclama mesures excepcionals com la gratuïtat del servei ferroviari mentre durin les obres i bonificacions al peatge de la C32 entre setmana per facilitar la mobilitat dels usuaris afectats. Alternativa per Olèrdola insta el govern municipal a informar sobre com afecta la nova llei d'urbanitzacions al municipi. Davant la recent modificació normativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, des d'Alternativa per Olèrdola es considera necessari que l'Ajuntament d'Olèrdola informi amb claredat, rigor i la màxima transparència sobre l'abast real d'aquesta nova regulació i sobre les oportunitats que pot obrir per a urbanitzacions del municipi com Can Trabal i del Mar. Aquesta nova normativa pot representar una oportunitat per avançar en la regularització, la millora i l'encaix urbanístic d'urbanitzacions que arrosseguen dèficits històrics. Per això, Alternativa per Olèrdola insta l'Ajuntament a informar públicament sobre com afecta aquesta nova llei a les urbanitzacions del municipi Can Trabal i del Mar, aclarir en quina situació urbanística, administrativa i tècnica es troba cadascuna d'elles, estudiar amb urgència si l'Ajuntament es pot acollir als ajuts, subvencions o mecanismes de finançament que s'habilitin a l'empara d'aquesta nova regulació i traslladar al veïnat un calendari clar d'actuacions, prioritats i tràmits pendents. El Casal obre el termini per presentar obres a la 12a edició del Premi Rosa Florido, que només podran ser en català. El Casal de Vilafranca ha convocat la 12a edició del Premi Rosa Florido, un guardó dedicat a la creació teatral pròpia i adreçat a grups amateur de teatre i escoles de formació d'actors i actrius de Catalunya. El certamen compta amb la col·laboració de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. El premi va néixer l'any 2012 amb la voluntat de fomentar la creació literària i teatral, donant-li el nom de Rosa Florido, una de les ànimes impulsores del naixement de l'antic espai formatiu teatral del Casal de Vilafranca, l'EFIT. El guardó ha anat evolucionant al llarg dels anys per adaptar-se a les necessitats del sector teatral amateur. L'any 2018 es va transformar per premiar creacions teatrals pròpies, obrint-se a una major participació i reconeixent el talent emergent. Per potenciar l'ús del català, aquest any s'ha optat per modificar les bases, que fins ara acceptaven obres en català i castellà, i enguany només es podran presentar obres en català. I Torrelavit organitza una setmana d'activitats per commemorar el Dia de les Dones. Torrelavit celebrarà del 9 al 13 de març aquesta setmana, la Setmana de les Dones, amb diverses activitats al Casal de Cultura pensades per fomentar la reflexió, el benestar i la convivència. La setmana comença a 17:45 aquesta tarda amb la xerrada taller Com envellim les dones, amb la metgessa Àngels Cererols i la periodista Montse Bueno, que abordarà com l'envelliment afecta homes i dones de manera diferent. Demà dimarts a les 4 tindrà lloc una passejada silvestre amb Rosalia Comelles per aprendre a identificar plantes del nostre entorn. Dimecres a les 6 es farà el taller Aprenem a seure de nou amb la fisioterapeuta i osteòpata Mireia Grossman, centrat en la postura i la salut del sòl pèlvic. Dijous a les 6 se celebrarà el taller d'espelmes artesanals amb Sònia de Mevela Candles, on els participants podran crear la seva pròpia espelma i un ambientador sòlid. Finalment, la setmana es tancarà divendres a les 9 amb el tradicional sopar de la dona, que inclourà karaoke interactiu i animació amb la showwoman Carla Ramos.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tenim una màxima sempre que ens visita l'Adrià Solís, que és leitmotiv de la casa, i és riquesa és salut. Aquí tots coincidim. És el nostre fisiosteòpata de capçalera que ens visita tot sovint i ens dona consells per cuidar-nos, per funcionar millor. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia a tothom.
Si hi ha una riquesa amb majúscules a la vida és tenir salut. Aquí tots casem amb tu.
Totalment cert, totalment cert. A més, va ser l'eslògan de que vaig començar des del principi de tot amb ell, als inicis de la meva aventura a nivell professional. És una frase que la vaig trobar, eh? No és que l'hagi fet jo, sinó que la vaig trobar i, bueno, no és que me l'hagi fet meva, però sí que l'utilitzo com a referència, no? La major riquesa és la salut. Aquest és un debat que a vegades amb els amics ens posem a ficar dilemes damunt de la taula, no? I ara no recordo ben bé, però ahir em va sortir un sobre riquesa i salut, no? A veure què és el que preval.
Qui guanya.
Llavors, depèn de quina situació posem damunt la taula, sempre
és divertit.
Em
sembla que a mesura que sumem anys estem per la salut més que per la riquesa.
Jo crec que sí, que es posa cada vegada més en valor. La gràcia, que moltes vegades ho hem parlat aquí al programa, no? Que cada vegada més la gent jove té la predisposició a cuidar el seu cos, no? Abans potser ens el destrossàvem una miqueta més, per així dir-ho, no? Amb tot l'oci nocturn, no? Ara també se'n fa, però potser es té més en compte aquell cuidat en el gimnàs, no? Ja ho vam dir l'altre dia, als gimnasos que surten com a bolets. Doncs bé, ja que anem a parlar de coses que van canviant a la societat, que no deixen de ser curioses, dic, carai, anem a portar diferents curiositats, no?, del cos humà avui com a programa.
10 curiositats que ha trobat, que ens ha preparat l'Adrià Solís sobre nosaltres, al final, sobre el cos humà.
Exacte. Així que anem a fer un viatge d'aquests, que jo en dic, fascinats pel nostre propi cos, d'acord? Perquè, com sempre he dit, és com aquesta màquina increïble que funciona les 24 hores i normalment ho fa de manera molt eficient.
Li exigim molt, eh?
Exacte. I sense manual d'instruccions, eh? Moltes vegades podem saber-ne una miqueta, però no porta un llibre a la butxaca, eh? Per tant, entendre'l és satisfactori i és una manera de, podríem dir, de viure la vida amb curiositat, perquè contínuament anem descobrint coses que no sabíem que existeixen dins el nostre propi cos i que ens ajuden a sobreviure i a viure amb intensitat, no? Les dues coses. Per tant, anem a descobrir aquestes curiositats, perquè, ja et dic, moltes d'elles les portem a sobre cada dia sense saber-les. Anem a per la primera. A més, les he muntat perquè siguin curtes, perquè cadascú s'agafi les que més li agradin, no? Perquè la gràcia és que els oients, quan les tinguin ben integrades, que les expliquin, perquè com que són curioses, no són difícils de recordar, eh? Per tant,
aviam si podem compartir-les.
Vinguen. La primera és que al matí, aquesta és interessant pels que fan oposicions. Bueno, ara no sé com funciona, eh? Ara la veritat és que això no ho sé. I és que al matí som més alts que al vespre. Dius, com?
Perdona.
Què m'estàs dient? Pues lo que se'n diu, no? Què passa? Que durant el dia tenim la força de la gravetat que va exercint damunt nostre i fa una compressió constant amb les nostres vèrtebres, quan estem de peu, estem assentats, etc. No? Llavors, entre vèrtebra i vèrtebra, hi ha el disc intervertebral al mig, que és com precisament un disc, que és molt aquós, té un gran percentatge d'aigua, i a mesura que el anem aixafant, va perdent aquesta hidratació, no? Per tant, quan arribem a la nit i dormim, aquests discs s'hidraten i recuperen volum. Al recuperar volum, clar, el que fan és anar separant una miqueta més un altre cop les vèrtebres. Què vol dir això? Vol dir que al matí, jo dic en positiu, en comptes de perdre, dic, en comptes de perdre la nit, jo dic que guanyem al matí. Al matí podem guanyar entre 1 i 2 centímetres.
Entre 1 i 2
centímetres.
Déu-n'hi-do, no?
És molt. I jo aquesta curiositat, quan la vaig escoltar en el seu dia, em va fer gràcia perquè l'explicaven conforme, escolta'm, si has de fer una oposició per entrar a de policia, a de militar, jo, això, i requereixen una alçada mínima, vés-hi a primeríssima hora, no?, del matí. Estem parlant de que potser al cap de mitja hora això ja s'ha estabilitzat, eh? Per
tant,
s'ha de ser ràpid.
Si et ve de 2 centímetres, eh? Més no, miracles no.
Miracles, exacte, posa't unes plantilles, però segurament es faran treure les sabates, per tant, no et servirà de res. Així que ja ho veieu, al matí, aquesta nostra millor versió en quant a alçada. En quant a alçada, vale? A partir d'aquí, la millor versió de cara, no ho sé, depèn de la gent com descansi, no? Això ja és una altra història. Vale. Com a curiositat, número 2. I és que el cervell consumeix moltíssima energia. I és que el cervell en si pesa poquíssim, perquè potser equival a un 2-3% del nostre pes corporal, no massa més. Però consumeix, podríem dir, que quasi el 20% de la nostra energia, de la nostra energia al cos. És per això, i aquí no ens agafem aquí a lo que diré, com a excusa, no?, que pensar cansa. No? A veure, ara la gent quan vagi cansada per la vida, no, és que penso molt. Bueno, jo fico la informació, cadascú que l'utilitzi com vulgui, no?
Estudiar, no? Potser
estudiar,
és més clar, estudiar cansa.
Esgota,
fatiga.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I l'estrès constant ens drena energia, ens priva d'estar actius, no? Sí que ja veiem, que el cervell és petit, però menja com si estiguéssim en un bufet lliure 2 dies després sense haver menjat. D'acord? Sí que consumeix molt. Vinga, anem a aquesta tercera curiositat. Va, de moment ja són 2 que hem explicat que jo crec que són fàcils de recordar, no? La tercera crec que també, i és que respirem més d'unes 20.000 vegades al dia.
Més de 20.000?
Més de 20.000. Vaya numeraço,
que
eh?
Que cansat.
Vaya numeraço, eh?
Sí.
A veure, ja hem parlat moltes vegades. El múscul principal és el diafragma, aquest múscul en forma de paracaigudes, que baixa i puja, que ens permet que els pulmons s'expandeixin quan agafen aire i es contreguin quan l'expulsem, quan aspirem, no? I és que, clar, cada respiració influeix, doncs, en la postura, que hem parlat moltes vegades, en el nostre sistema nerviós. Al final, una respiració molt accelerada el que incentiva és a una sobreactivació. Quan ens hem de calmar i una persona està molt nerviosa, una primera consigna quina és? Respira lent i profundament. No? Per tant, estem calmant i regulant el nostre sistema nerviós, el nostre estat emocional. Per tant, respirar, com bé diem, no?, és l'únic procés que podem automatitzar del nostre cos, com els batecs, que podem controlar voluntàriament també. Que això és superinteressant. No? Per això podem fer aquest tipus de treball. Molt bé, va, següent. Aquest també m'agrada, perquè nosaltres que som amants de l'activitat i l'exercici físic, doncs és una manera d'incentivar una miqueta més i entendre per què hi ha gent que en poc ja recupera la forma. No? I és que els músculs també tenen memòria. Els músculs tenen memòria i quan aprenem un moviment, ja sigui anar en bicicleta, nedar, doncs el que produeix el nostre sistema nerviós és crear patrons, no? Es crea un sistema que el que fa que quan ens tornem a retrobar que hem de fer aquesta habilitat, nedar, anar en bici, doncs ho recuperem molt ràpidament, en molt poc temps, no?
I aquella frase feta quan dius, oi, fa molt de temps que no faig això, no sé si me'n recordaré, i et diuen, és com anar en bici.
És veritat, és veritat. Aquesta és una frase feta molt, molt utilitzada, molt comuna. És com anar en bici, correcte.
Que sempre està allà al fons dels músculs o del cervellet, no?, en algun lloc.
100%. Forma part de la teva base de moviment. Per tant, això és molt interessant. Al final, totes aquelles persones que de petits han fet molt d'esport o molta psicomotricitat, si ho van mantenint al llarg de la seva vida, poden passar un període de 2 mesos sense fer gran cosa, que després el cos es queixarà una miqueta, evidentment, però la recuperació serà espectacularment molt millor que una persona que no ha fet esport en la seva punyetera vida, per així dir-ho. Sí, sí, jo a vegades m'excedeixo a fer quines expressions, però suposo que així tothom ho entén.
És apassionat.
Bé, vinga, va. Ostres, aquest quan l'he apuntat, el cinquè. I l'he apuntat com a que els peus són una obra d'enginyeria.
I tan descuidats,
pobrets. M'he quedat tan ample, quan he ficat. Perquè és que, clar, cada peu, ostres, estem parlant, 26 ossos, 33 articulacions, una de músculs, lligaments, i tot això per absorbir impactes i mantenir l'equilibri principalment. No? O sigui, per poder caminar, poder estar de peu, poder córrer, etcètera. Així que els peus és que són realment una obra d'enginyeria. O sigui, són els fonaments de l'edifici, no?, que és el nostre cos. Per tant, què menys que donar-li aquella importància que mereix. Anem a la número 6, va. Aquesta crec que un dia la vam dir, i era que el coll aguanta molt de pes. I era quan parlàvem dels mòbils, dels telèfons mòbils, no? Perquè el cap, més o menys, pot pesar aproximadament uns 5 quilos, no? Persones com jo, que tinc el cap gros, doncs potser seran 6, no ho sé, però un pes considerable, no? Una garrafa d'aigua. Vale. Clar, què passa? Que fem una inclinació cap endavant, canviem l'angle d'inclinació cap a la flexió, per exemple, quan mirem el mòbil, aquestes càrregues que suporta el coll augmenten exponencialment i augmenten com si potser tinguéssim una garrafa de 20 litros, que no sé si se'n fan de 20 litros, però, o sigui, són molts quilos. Són molts quilos. Clar, què passa? Que després la gent fa cua a les clíniques de fisioteràpia. No m'estranya. Estem allà tot el dia enganxats al mòbil. Que si Reels, Instagrams, TikToks, Twitters, no passa res. Si voleu informació...
I què hauríem de fer, Adrià? Aixecar el mòbil
a l'alçada
dels ulls?
No, el que hauríem de fer...
Aparcar el mòbil, no?
Us voleu informar? Doncs escolteu Ràdio Televisió Vilafranca, tu, i ja està.
Per exemple, m'agrada.
I feu coses i feu exercici mentre escolteu la ràdio.
Sortiu al carrer i que us toqui el sol, el vent i l'aire.
Vosaltres ja ho expliqueu molt bé, no cal revisar tant. Perquè al final moltes notícies són molt repetitives quan les mires pel mòbil. Per tant... menys mòbil
penseu
i més moviment.
Penseu en això, 20 quilos pel fet d'inclinar el coll fins al mòbil.
És que són molts, són
molts. És una animalada.
És una animalada, és una animalada. Molt bé, va, anem amb el número 7. Aquest us l'he apuntat com que el cos té sensors interns, d'acord, per saber on és. Sí, aquí estaríem parlant de la propriocepció. Això ens permet saber quina és la posició dels nostres braços, l'orientació del cos, l'equilibri... Aquest és un dels sensors que tenim. Tenim molts sensors a nivell sensitiu. Poden ser per moviment, pot ser per calor, no? Pot ser per pressió. O sigui, són molts els sensors que tenim, són a nivell de cèl·lula nerviosa, que ens donen, genera informació. Vale? Perquè ens fem una idea. Mira, molt fàcil, en quant sensors tèrmics, calor... Vale? Imagineu que hi ha un foc a davant nostre i el que fem és apropar la mà al foc. Vale, doncs aquí les puntes dels dits, en tota la mà, tot el cos, hi ha sensors tèrmics. Que aquests sensors el que fan és, quan t'apropes al foc, arribarà un punt que tocaràs el foc i aquest sensor s'activa i diu, ei, xato, que aquí t'estàs cremant, que estem matant cèl·lules del nostre dit com no apartem la mà. Llavors, aquesta informació viatja cap a dalt al nostre cervell per emetre una resposta en forma de...
En retirar la mà ràpid, no?
I això és gràcies a aquests sensors. Per tant, que important que els tinguem. En aquest cas, quan parlem de la propriocepció, no, per la posició dels braços, equilibri, orientació, podríem parlar que és com un GPS, no? Que ens orienta al nostre mapa.
En condicions normals ens refien molt de la vista, però, com tu deies, n'hi ha molts més de sensors.
N'hi ha molts més. I és la gràcia, perquè ens permet pues, relacionar-nos molt millor amb el nostre entorn. Molt bé, va, anem amb el següent. Aquest m'agrada molt. Va, i és que el cos... Bueno, més que una curiositat... Bueno, sí, pot ser curiositat, va. El cos prefereix moure's que estar-se quiet.
No sé si tothom estarà d'acord amb tu.
Jo tens raó. Però jo us explico per què. I és que les articulacions, per estar sanes, necessiten moviment. Per lubricar-se, per alimentar el cartílag, per mantenir la mobilitat. Llavors, quan fem el moviment, és com... Us heu d'imaginar com una màquina de bombeig que cada vegada que bombegeu va entrant líquid i aquest líquid està ple de nutrients, està ple de cèl·lules reparadores, si ens fem mal.
Ho creix tot plegat, no?
Ostres, és fantàstic. És l'oli, és com l'oli que fiquem als cotxes. Per tant, estar-se quiet massa temps realment és... podríem catalogar-ho com a antinatural del propi cos. El cos està fet precisament per això, per moure's. No? Perquè si no, no tindria sentit tenir articulacions, musculatura, tendons i lligaments. No?
Anem contra natura, doncs, perquè tot està organitzat de forma molt sedentària.
Coi, per això cada vegada estem més
per allà
que per allà,
no?
Ai, clar, és que ens hem de posar les piles. Què més? Va.
La nou.
Aquesta també és interessant. Aquesta és que el cervell, i aquí entendreu moltes coses... El cervell prioritza la mirada horitzontal. Què vol dir això? Doncs vol dir que el cos farà aquells ajustos a nivell de la postura per mantenir els ulls alienats amb l'horitzó. Això què ens explica? Ens explica moltes compensacions que fem a nivell postural. No? Ens explica perquè si tenim una cama més llarga que l'altra, per exemple, i anem descompensats de la cadera... Clar, si no hi ha compensacions, com aniríem? Aniríem de costat, aniríem inclinats cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Però no ho fem pas. Per què? Doncs perquè compensem amb l'esquena i després tornem a compensar amb el coll, amb el cap. Per què? Per mantenir la horitzontalitat de la nostra mirada. Curiós, això. I això explica molts dels problemes que sempre tenim a l'esquena. Què més? Va, la desena. Ai, estem a la desena, eh?
Sí, sí.
Clar. És veritat. Va, la desena. La desena, ui, és que tenim més bacteris que cèl·lules. Jo no m'he posat a comptar-les. L'únic que passa que em sembla més potent, i no m'estanyaria que fos així, eh? Perquè és que el cos està ple de microorganismes altament beneficiosos.
I mira que tenen mala premsa, eh?
I tenen molta mala premsa. Evidentment, també n'hi ha que són nocius. Anirà en funció del nostre estil de vida, no? On els troben aquests? Especialment, doncs, al sistema digestiu, a la pell, no? I això és el que forma el famós microbioma, sí? Això s'ha ficat molt de moda ara, perquè són investigacions recents. No és perquè sigui una moda, sinó perquè s'està descobrint. I aquí ho recalco perquè, bueno, hi ha coses que són modes, hi ha coses que són... interessants a nivell científic.
Avenços.
Exacte.
Que es coneix millor, no?, com funcionem.
100%. I aquest n'és un. I a més, hi ha molts documentals, es poden buscar en diferents plataformes digitals i demés, que ho expliquen algunes de manera molt més bàsica i molt entenible per tothom, i els trobo molt interessants. D'altres que potser són una miqueta més tècnics, que necessites una base per entendre'ls al 100%, però que també són molt interessants. I t'explica com... Aquesta diversitat de microorganismes en el nostre interior ens és altament beneficiós, sí? Per què? Pues perquè ens permet ser més tolerants i ser més resolutius si tenim algun tipus de conflicte del nostre medi interior, no? Molt interessant aquest tema. I amb contínua investigació. Molta gent l'equipara i... Jo no dic ni que sigui encertat ni desencertat, però ho trobo interessant, que ho equipara també amb un anàlisi de l'ADN, propi del nostre cos, no? Que s'estableix...
Perquè cadascun de nosaltres tenim els nostres microorganismes propis, no?
Sí. Mira, jo, a mi m'agrada pensar-ho com que l'ADN és algo que forma part del nostre. No hi estic molt posat amb el tema el tema de mutacions genètiques, més que mutacions, alteracions genètiques, que segur que se'n fan, però no hi estic massa posat en el tema, però podríem dir que això és algú intrínsec nostre que forma part del nostre cos.
Que ve de sèrie, no?
Que ve de sèrie. En canvi, aquest microbioma, que naixem amb part d'ells i a mesura que avancem es va retroalimentant i anem augmentant el nombre dels mateixos, quan som ja, doncs, ara si fóssim en etapa adulta, l'anàlisi segur que no és la mateixa que quan teníem 5 anys. Què vull dir amb això? Doncs que aquest microbioma, que l'estem equiparant com a algo tan interessant com l'ADN, és algo que és movible, que va en funció, doncs, al nostre estil de vida. Com de molt o poc fem cas a l'hora de menjar millor o pitjor, de fer exercicis, de controlar l'estrès, al final tot això està interrelacionat amb el món hormonal, que moltes vegades n'hem parlat, i que crea un medi intern que és el que mou el nostre cos. Per tant, aquesta per mi és la curiositat més interessant, més interessant per la salut general de la població.
La més petita, microscòpica,
sí.
I la que té més poder.
Sí. No sé si serà de les més complicades de recordar, però de les més importants, sense cap mena de dubte.
A mi m'agrada molt la primera, això que al matí som un parell de centímetres més alts que al vespre, ho he trobat interessant i que explica algunes coses.
S'ha de provar, això.
Adrià Solís, mil gràcies per ensenyar-nos les meravelles d'aquest cos humà, aquestes 10 curiositats que avui ens has regalat. Les compartirem.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona setmana. Toca acomiadar-nos, posar el punt i seguit, perquè demà ens retrobarem i compartirem 3 hores més de ràdio de Penedès a l'antena del Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé el que queda d'aquest dilluns i fins demà, dimarts 10 de març.